Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Joan Alsina, Josep Maria Balcells i Jordi Molugó. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui no pot venir en Jordi Piella, que és un dels habituals de dijous, però la propera setmana ja s'incorporarà en aquestes tertúlies on tractem...
Això ens engreixa l'audiència.
El què?
Que no estigui el Jordi.
Per què? Per què?
Perquè deu estar escoltant.
Ho deu estar escoltant des de casa, no? Tant de bo. Ell, sí, avui farà d'oient en lloc de tertulià. En tot cas, tenim un triplet per tractar diversos temes d'actualitat local i nacional. Jo voldria parlar amb vostès sobre la hisenda pública catalana. La Generalitat farà avui un pas més en la constitució d'una estructura d'estat, d'això que diem estructures d'estat, el que s'anomena hisenda pública catalana. El president Artur Mas presentarà Tributs de Catalunya, un nou model de gestió tributària amb una xarxa d'oficines d'atenció al contribuent desplegada al territori. Per fer-ho, comptarà amb l'estructura de la xarxa de les quatre diputacions, unificant criteris i la gestió dels tributs locals, dels propis i dels cedits per l'Estat. A més, posarà en funcionament una web, tributs.cat. Com a novetat, el govern estudia ampliar les bonificacions per als contribuents exemplars, per valorar la transparència d'empreses i particulars que compleixen les seves obligacions. Segons un informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, la hisenda d'una Catalunya independent podria arribar a recaptar anualment fins a 1.000 milions. Segons els barems de la Comissió Europea, aquesta hisenda pròpia necessitaria contractar entre 7.000 i 8.000 treballadors. Finalment, sembla que una de les estructures d'estat que consideraven imprescindibles per aquest procés, avui, doncs es constitueix. No sé quina opinió els mereix això. Si... Josep Maria, vols començar tu? Vull que estàs al meu cantó, que normalment estàs a l'altra punta.
Has posat el lloc del que sempre sí. Parla el primer.
Sí, i tal.
Tu. Que, vaja.
Jo, perdoneu que us ho digui, però és que abans de venir aquí llegia avui un article sobre aquest tema.
Sí.
Al País.
Així m'agrada que vingueu. Amb...
El traje nuevo de l'emperador, diu, que diu que això és fer volar coloms. I que això és inviable logísticament i a nivell de personal, i adueix fins i tot un informe, el segon informe, diu, del Consell Assessor per la Transmissió, per la Transició Nacional, que diu que la Generalitat en aquests moments no disposa d'una organització dotada de mitjans materials i personals necessaris per assumir la gestió de les obligacions tributàries dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I parla, doncs, del que suposa de costos, això, posa, doncs, 750 milions d'euros. En aquests moments l'agència, aquest petit nucli actual, compta amb un personal però que no arriba al centenar, i s'haurien, com has dit tu, de contractar 2.000 o 2.800 persones més. Total, que diu que això, doncs, és una manera d'alimentar la il·lusió i el núvol, doncs, amb el qual, doncs, de somni que estem immersos. I ho dic amb molta franquesa, però pel que explica un economista que sembla que coneix la situació, això és bonic de dir-ho, de proclamar-ho, però de dur-ho a la pràctica, és, diu que ell és inviable.
Més opinions?
Jo crec que és un tema cosmètic i amb aquesta ambició es fa. Seria innecessari crear ara una macroestructura de gestió de tributs a Catalunya quan no tenim tributs que gestionar. I, per tant, doncs, seria molt ineficient. Ara, el fet de crear-ho i de donar-hi rebombori i de dir que obriràs oficines, agències, etc., doncs bé, no deixa de ser un missatge al món que estem en un procés...
El món o els catalans.
Bueno,
el
nostre
catalana,
petit món.
El missatge va adreçat als propis.
Bueno, aquí arriba els catalans i els periodistes dels diaris nacionals, no? I bé, jo crec que al final és aquest missatge, no? Dic, escolta, estem en un procés, aquest procés no s'atura per el fet de que no ens escolti, no? També, ara quan comentaves aquest article, em venia al cap una idea que crec que aplica, no?, també a tot plegat, és que les grans revolucions a la història de la humanitat sempre han estat plenes de detractors, i per això són revolucions, perquè canvien radicalment l'estatus quo d'algunes coses, no? Per tant, és lògic que qualsevol moviment que es faci en una direcció diferent a la que ens mana l'ordre establert generi opinions de tot tipus. Està clar tot el que has comentat que diu el periodista en l'article, és raonable.
I ho diu el Consell Assessor per la Transició Nacional.
Sí, sí, sí. Sí,
eh? No. No només un des de fora, sinó els que han encarregat uns informes...
Que és lògic, si has de contractar 2.500 persones, doncs l'exercici és complicat.
Amb quins quartos ho faràs?
Bé... Però al final estem allà mateix, no? Amb sí, els quartos que generem a casa. De totes maneres, jo crec que aquest no és el debat ara. Ara no toca això. Ara toca el que feia ahir el Mas Collell. Tios, algú s'ha pensat? De veritat, algú s'ha pensat que el govern farà alguna cosa que posi en perill la posició de Catalunya dintre d'Europa? Jo crec que és aquest el debat, no? Que no som tontos.
Sí, sí. Jo respecte a això, jo crec, i si no recordo malament, és en el nou estatut es va dir que hi hauria una agència tributària conjunta o alguna cosa així, i jo crec que el govern el que ha fet és posar-ho en marxa dins del mateix estatut, potser d'una altra manera diferent.
Conjunta, però, és dir, sí, conjunta. Amb la de l'Estat. Aquesta és exacte. La que avui es vol anunciar, és la pròpia.
Exacte. Però, evidentment, no. S'està treballant dins de la legalitat de l'estatut vigent. És a dir, hi havia d'haver una de conjunta. De moment el problema el tindrà Madrid, perquè no voldrà conjuntar. Vull dir, aquest és la qüestió. Ara bé, d'aquí fins a dir que hem de tenir doncs 2.000, quasi 3.000 funcionaris més i tota la pesca, això sí que ja em sembla una posada en escena i estic d'acord amb vosaltres. Vull dir, això és molt més difícil. Però el pas donat, primer, es fa, des del meu punt de vista, dins de la legalitat del vigent estatut, i en segon pas és dir, les coses van en sèrio, ara això és fer volar coloms, però al tanto un moment donat hi pot haver una indisciplina per part de la ciutadania que es pot passar tots els impostos voluntàriament els que vulguin es poden fer passar per una agència catalana, després la responsabilitat serà de l'agència catalana on va portar aquests diners. Això és una altra història. Jo ho veig entre, com ho diuen allò, Pinto i Valdemoro, no?
Sí, però fixeu-vos que una estructura com aquesta és una estructura que ha d'estar totalment independent del poder executiu, i això va molt lligat a una iniciativa del govern. Sí. Aquí hi ha funcionaris que siguin capaços, perquè aquí, el que gestiones tributs, has de gestionar també la transparència, el frau que hi pugui haver, i per tant, aquesta independència que ha d'haver-hi per part dels inspectors d'una hisenda. Uh-huh. Aquí comencem doncs, fent-ho com una estructura de govern que ho promociona, i penso que està naixent amb dèficits, anava a dir, de transparència democràtica que hauria d'haver amb estructures d'aquestes que s'han d'equiparar amb les que hi ha a la resta del món. Vull dir,
sí. De totes maneres, jo crec que en el segle XXI tothom entén que la problemàtica de tenir una hisenda pròpia no és una qüestió d'oficines ni una qüestió de nombre de persones, sinó una qüestió de sistemes informàtics. No? L'Agència Tributària Espanyola té els mitjans que té avui per detectar frau perquè té uns sistemes informàtics clar, espectaculars, connectats sí, amb clar, absolutament clar, clar,
clar. Aquí no tenim ni cens.
No, exacte.
Bueno, però, comencem per aquí. Com perseguirà la tributació?
Hi ha un proverbi xinès que fa dies vaig llegir que no era xinès, però és igual, per mi seguirà sent xinès.
En té pinta, no?
Sí, queda bé, com xinès. Que diu que per caminar 50 quilòmetres s'ha de donar sempre un primer pas. No? Jo crec que bé, hem de caminar. Un dia mirarem enrere i direm, mira, hem caminat 28 quilòmetres, carai tu, doncs ja estem més a prop del final que no pas de l'inici. És difícil, dificilíssim, complicat, complicadíssim. Escolta'm, fa uns anys, fa bastants anys, quan aquí governava un senyor que era calvo i tenia la veu atiplada, en què la declaració d'impostos era pràcticament voluntària. Jo recordo com funcionava això en els negocis i era bastant així, pagaves a l'ITP de les factures que es feien i més o menys doncs, cadascú modulava una mica el que volia pagar. Allà avui han passat molts anys, han passat molts sistemes i han passat moltes millores, i avui Jo crec que estem a l'altre extrem, estem sotmesos a una investigació fiscal permanent que fa que, depenent de quin sigui l'origen dels teus ingressos, estàs absolutament fiscalitzat. No? Bé, és una qüestió de processos, i aviam, i el punt de partida, si un vol començar a fer una agència tributària en l'any 2014, és molt diferent, és molt més senzill. És com dir, escolta'm, quan tothom feia les comptabilitats amb 15 comptables, amb manguitos i visera, i un llibret a cadascun, passar d'allò a un sistema mecanitzat, que li deien, de comptabilitat, semblava un món.
Sí.
Avui qualsevol es pot descarregar d'internet una aplicació gratuïta per fer una comptabilitat bàsica i fer-la en un moment. És a dir, que sí, que són tot grans macroestructures, és tot molt complicat, tot molt difícil, i al final el missatge que ens volen donar és que tot és molt impossible. Jo, que sóc dels que pensen que impossible és de covards, dic que està molt bé, però ja ho farem. Ja
i l'altra part diu que és coser i cantar. Mm-hmm. Són les dues maneres de veure la situació.
No, què diu?
Diuen això.
Coser i cantar no, és complicadíssim.
Aquí,
però
avui l'Agència Tributària de Catalunya és una organització que depèn de la informació que li proporciona l'Agència Estatal.
Mm-hmm.
I per tant, doncs, que no pot assumir control de fiscalitat en aquest sentit. Muntar aquesta infraestructura sense comptar amb el que té la font de les dades i la col·laboració, bueno, és això, és llançar...
Però la font de les dades d'on ve? Ve de les declaracions dels impostos de cada persona i de cada empresa.
Voluntària,
si tu controles, les declaracions, al final acabaràs controlant-ho tot. És a dir, que sí, que és difícil, però escolta'm, sí, tot el que passi per dir això no es pot fer perquè és impossible, bueno, a mi no m'agrada.
Se li ha d'explicar a la gent les dificultats que hi ha.
Però nosaltres podrem donar les dades, si volem, en aquesta agència. De fet, s'iniciarà una campanya perquè siguin els ciutadans qui voluntàriament les entreguin.
Si a mi m'interessa defraudar, no avisaré. Saps?
No, jo no defraudo, eh?
Pensar en la bona voluntat del ciutadà, que diu, tots ens direm, escolteu, mira, pots cobrar d'aquest compte tot el que vulguis. A veure, no somiem, truites.
Jo ara, deixeu-me, uns anys enrere, bastants anys enrere, que era la transició, i recordo jo la implantació de les agències i tot això, i professionalment jo abans m'hi dedicava. Hisenda Estatal tenia pràcticament zero informació en aquells moments, als anys 78-79. Sí. Recordo jo molt bé quan per obrir una empresa, per obrir una botiga, per obrir qualsevol cosa, no es podia moure un paper que no haguessis fet l'alta de llicència fiscal que es deia. Uh-huh. D'aquí van néixer totes les dades que hi ha.
Uh-huh.
És a dir, a poc a poc. Han passat un munt d'anys. Ara sí que hi ha, l'Estat té una quantitat d'informació impressionant, però és que aquí, com ell diu, s'ha de començar pel primer pas. És a dir, comencem-ho a veure què passa. Vull dir, l'Estat no li ha sortit gratis, evidentment, i a nosaltres tampoc ens hi sortirà.
Llavors, els diners d'on surt això, el cost que té això de posar-ho en marxa...
Aquí està el problema. Aquí està el problema.
A nivell de personal, a nivell d'infraestructura, a nivell de logística...
Però estem a lo de sempre.
I a nivell de disponibilitat ciutadana per jugar-hi.
Estem a lo de sempre. Dius, això costarà molts diners i per tant és impossible. La meva pregunta és, estan d'acord en que probablement són molts? Exactament quants? Exactament quants? És a dir, algú ha fet l'anàlisi rigorós de quin és el cost, el procés i la forma de posar en marxa això?
El Consell Assessor
de la Transició
té un informe,
són uns quants senyors,
un dels segons informes
és un informe que va al detall d'això? Segurament no, perquè per fer un informe de detall d'això faria falta molta gent i molt de temps. Per tant, dius, bé, parlem-ne. Al final dius, escolta'm, en l'origen dels temps tu feies una declaració d'impostos, la declaració de l'IVA, i la feies a màquina. Havies d'anar a Hisenda, compraves el formulari d'aquells per a l'Associació de Huérfanos de los Funcionarios, i l'omplies a màquina, tac, 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 l'entregaves, te'l sellaven, i el primer que havien de fer era copiar-lo. Algú el copiava amb una macromàquina. Per tant, abans de 6 mesos... allà ningú sabia el que havies fet. I per revisar-ho, doncs, passaven 3 anys. Això, per cert, a Itàlia, per exemple, encara passa. Et fas una declaració d'impostos i fins al cap de 2 anys no s'han enterat de si l'has fet o no. Tot això ha anat evolucionant fins al punt de que avui, l'any 2014, qualsevol autònom i estem arribant cada cop més al detall o a la capil·laritat de la persona física, qualsevol autònom està obligat per llei a fer qualsevol declaració fiscal per internet. Què vol dir això? Doncs que el segon després de presentar la declaració, el sistema la coneix, la pot començar a treballar, comparar i en el seu cas protestar. De fet, fa un temps tu demanaves un ajornament d'un impost i potser trigaven 3 mesos a reaccionar. Avui fas un ajornament, demanes un ajornament i si és correcte, el dia després reps una notificació conforme, que la reps també per mitjans electrònics conforme te l'han concedit o rebutjat. Per tant, avui depenem tant dels sistemes informàtics, depenem, i sort d'això, que tot és més senzill des del punt de vista operatiu, complexa des d'un punt de vista d'infraestructura, però senzill des del punt de vista operatiu. El que hagués sigut una barbaritat fa molts anys, ara és difícil, però no és una barbaritat. I torno a allò d'abans, posem-s'hi, perquè si el problema són les dades, doncs posem els mitjans de captació de dades. Ara, si em preguntes, és el que toca ara muntar l'agència tributària amb oficines, jo diré que no, crec que no.
No, això
ara és inútil.
No? Jo penso que forma part d'un procés, primer doncs, de comunicació i d'engrescar el personal, però que a la llarga vas topant sempre amb unes estructures que no estan doncs, en aquesta línia i poden encaixar. Llavors, això, si aquest procés no som capaços d'aconseguir, i de moment sembla molt difícil, per no dir impossible, de que això es pugui d'una manera negociada, i que, per tant, doncs, aquest element, que si es vol tenir estructures d'estat o es pot anar doncs, a un pas, si no a la independència quasi, o una federal, hi ha d'haver un acord i unes transferències amb el que avui té els mecanismes de control dels tributs i tal, i per tant hi ha d'haver doncs, la negociació amb l'estat. Pensar que, prescindint d'això, nosaltres som capaços de muntar aquí no sé què, és enganyar una mica la ciutadania, per mi. Hem de dir la veritat i això és difícil i som-hi i pressionem i fem i muntem totes les pressions que puguem, però sabent doncs, fins on podem i fins on no som capaços. I l'altre és enganyar, i quan ens despertem del somni podem prendre mal.
Tu creus que seria una catàstrofe que es fes una consulta, que sortís el sí, i que la conclusió fos doncs anem a iniciar un procés per al qual d'aquí a 10 anys haurem assolit una independència plena? Seria greu això?
No.
No, per mi seria el procés, per mi és la forma de fer-ho.
Sí, sí,
per tant, en 10 anys fem 15 agències tributàries catalanes, 200 ambaixades al món, estructures les que ens dongui la gana.
Té un cost, això.
Les coses...
Té un cost.
Més cost té no fer-ho.
Si la caixa la tens buida i depens de l'altre, precisament, que no li interessa per res...
Donen 18.000 milions cada any i podrem comprar un WhatsApp cada any.
Exacte.
Parlant de la projecció de Catalunya al món i de tot aquest procés sobre la independència, vam tenir el secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, el Diplocat, el santcuatenc Albert Royo, en un acte aquí a Sant Cugat, precisament, ressaltant que el govern espanyol té molt complicat explicar al món que no està d'acord amb la possibilitat que els catalans puguin exercir el dret a vot per decidir el seu futur. Royo ha lamentat les recents traves espanyoles a l'activitat del Diplocat i a la resta de la Generalitat i ha recomanat al govern de Madrid que comenci a pensar com justificarà davant la seva ciutadania que els catalans han de poder votar. En aquesta xerrada va explicar casos de com la diplomàcia espanyola té la maquinària al 100% per evitar que el missatge que arriba o que vol Catalunya fer arribar a la resta del món doncs tingui èxit. Intenten aturar-ho de qualsevol manera. No sé si... Poden escoltar l'entrevista avui a cua.cat perquè l'hem penjada sencera. Mm-hmm. No sé si els mereix algun comentari.
El que jo em pregunto és si el món demanarà explicacions. És veritat que es fa difícil de raonar la postura de l'actual govern, però també em dona la sensació de que ningú li està demanant per què ho fa. I aquesta és la hipòtesi falsa per mi, no? Esperar que sigui l'exterior el que ens doni el recolzament necessari perquè es mogui alguna cosa. Això recorda perillosament alguna cosa que va passar fa 300 anys i escaig, no? Que havien de ser els nostres aliats els que
ens
ajudessin i ens van deixar una miqueta tirats, no?
Sí. Home, jo crec que la qüestió internacional és, a veure, és donar a conèixer que hi ha un problema, i jo crec que bueno, això s'ha col·locat. Ara, les lluites a dins d'un diari o dins d'un, no sé, d'emissores o a dins d'una ambaixada, és que té molt poc a dir. És a dir, la gent internacionalment es mourà quan aquí s'haurà decidit alguna cosa, o el sí o el no. Llavors sí que hi haurà una presa de postura. Però, esclar, si tampoc ho diem, si tampoc ho concedim, no pot ser que d'avui per demà la gent digui, ah, és que els catalans, tu, estan demanant la independència. No. Potser és qüestió d'anar fent el camí, no de buscar-hi resultats ni suports ni res de tot això, al contrari. Vull dir, posem-ho en allà, que ho sàpiguin, i després ja veurem què és el que passarà. Això és el mateix que la Unió Europea. Ahir escoltava, ho vaig dir, no, escoltava a un professor escocès que estava defensant de que Escòcia no sortirà de la Comunitat Europea, ni boig. Vull dir, primera, perquè de moment no té cap oposició, segona, a Anglaterra no li interessa, i tercera, Europa no voldrà trencar les coses per trencar-les. Per tant, si aquell professor que ho estudien i tal t'està dient això, algú hi ha. O sigui, totes aquestes coses jo crec que s'han de posicionar. I si mirem cap a Brussel·les, que és allí on perteneixem, i desenganyem-se, vull dir, els traspassos de poders ja no s'han de fer de Madrid a Barcelona, s'han de fer, estan fets de Madrid a Brussel·les, i Barcelona també haurà de fer-ho igual. Vull dir, mirem a Europa, doncs per tant hem d'anar a col·locar-nos a Europa. Vull dir, això és com el que vol vendre, doncs, gots de plàstic, i ha de buscar mercats, doncs s'ha d'anar a col·locar, no? Doncs a nosaltres estem fent el mateix, jo m'ho miro una mica així.
Va explicar una anècdota que jo vaig quedar de pedra ahir en la xerrada. Va haver-hi unes jornades que va organitzar a Tolosa de Llenguadoc, el Diplocat, amb la universitat corresponent, i quan ja s'estaven organitzant les xerrades, òbviament la universitat va dir no només han de venir favorables al procés, sinó gent contrària, i així doncs hi ha el contrast d'opinions. Els contraris al procés no hi van voler anar, però des de l'ambaixada es van dedicar a trucar a la universitat constantment demanant que cancel·lessin i que anul·lessin aquesta jornada, que no podia ser que una universitat tractés aquest tema. Òbviament, no sé si el rector, el degà o la persona corresponent li va respondre a l'ambaixador dient, escolti, nosaltres la universitat fem el que ens dona la gana, no? Que hi ha una cosa que es diu llibertat de càtedra, i tractarem el tema que ens doni la gana, i si vostès volen venir aquí i parlar i explicar el seu posicionament, ben, vinguin, però no, és va ser, no? Diguem, la reacció. És aquesta... Però vaja, aquest és un exemple dels que va explicar, dels molts que va explicar, no?
Vull dir, aquest és el problema, vull dir, és que ja no el poden amagar, és el problema mental, perquè és que ja no es pot dir d'una altra manera, que tenen de veure els polítics de Madrid, de l'elit de Madrid. És a dir, tancar els ulls davant d'un fet. Vull dir, el resultat ja vindran, els problemes ja vindran, les negociacions han de venir. Vull dir, totes aquestes coses, desenganyem-se, tant per la nostra banda com per la seva, totes aquestes coses han de passar per on han de passar. Vull dir, ni nosaltres serem independents en cas que sortir així a l'endemà, ni ells perdran Catalunya a l'endemà. Vull dir, hem de passar pel tub. Vull dir, això és així.
Jo tinc la sensació que Madrid el que té és molta por a obrir una porta que ara està fermament tancada.
Sí, sí, sí.
Perquè si en el moment que acceptin...
I potser Europa també, eh?
Espero que ho facin.
Evident,
jo no
evident,
sé si Europa
evident.
Té por de que s'obri aquesta porta. Jo crec que Europa el que ha de, el que ha de fer és estar expectant, no posicionar-se, salvo algun borrego d'aquests que diuen molt fort el que no saben, però han de mirar i veure què passa, i quan passi alguna cosa que se surt del normal, gestionar-ho. En el ara m'he anat de lio. En el cas de Madrid, jo crec que el que sospiten, i suposo que seria el que passaria, deixa'ls fer una consulta, imagina't que surt un 40% a favor del sí, i per tant és que no. És qüestió de mesos que comencem a treballar en la propera consulta. És a dir, obrir la porta a que la pertinença dintre de l'estat espanyol estigui a debat, vol dir posar-lo permanentment a debat a determinats llocs, com pugui ser aquí, o probablement altres autonomies, com podrien ser el País Basc. El que passa és que al final aquesta és una realitat. Aquesta porta s'ha d'obrir perquè la gent ho demana. Qualsevol cosa que estigui d'esquenes a la voluntat de la gent vol dir que a determinats polítics el que opina una part important de la gent de Catalunya no els importa. L'actitud de Mariano Rajoy de no escolto, no veig i per tant no parlo, això és allò que saben fer els monos, doncs és un, per mi és un insult a la, a la, a la intel·ligència i, al, i als desitjos d'una part importantíssima de la població de Catalunya. Serà majoria o no? M'és igual. Escolta'm, que aquí no portem al Constitucional el que volen dues famílies. Doncs el que volen 400.000. Potser, potser si hem de ser coherents també hauríem de fer-ho. Movem cel i terra perquè 25 alumnes hagin de bellugar 25 escoles per canviar el sistema educatiu. Home, doncs si en comptes de 25 són 400.000, de lo millor sí que hauríem de fer alguna cosa. Tant jo crec que el tema l'hauríem d'enfocar per aquí. Dir, escolti, que ens escolti. Ja no és una demanda, és una instrucció, és una ordre. El poble li està donant una ordre al servidor del poble. Perquè el, això és el que encara els polítics en general no han entès, que són servidors del poble. I quan el poble, amb una quantitat suficient, demana alguna cosa, hi ha que escoltar-lo, hi ha que analitzar-ho, hi ha que discutir-ho, hi ha que resoldre-ho. I això és el que no està fent el govern de Madrid, i per tant és el que hi ha que exigir-li. Utilitzant a l'exterior com a eina, doncs jo d'això no en sé, a mi em sembla que és poc eficient, de moment ja ho veurem, però bueno, jo crec que a nivell interior potser es poden fer més coses.
Algun comentari més?
Jo afegiria una mica amb
el que vulguis.
Amb la trobada que hi va haver ahir de les entitats i de les organitzacions
del Pacte Nacional,
Nacional, que és una cosa... I va sortir, hi ha moments que segons qui parla, és a dir, aquí juguem moltes vegades amb les paraules i amb els conceptes, ho barregem, i de vegades jo penso que és d'una forma intencionada, i de vegades parlem de consulta, de vegades parlem del dret a decidir, de vegades parlem de fem sinònim de consulta amb referèndum d'independència, és a dir, barregem les coses. I ahir ho van deixar una mica més clar, és a dir, dret a ser consultats, això no ens ho pot negar ningú. Dret a decidir si volem ser segurament també, però probablement sigui un pas posterior que es pugui haver-hi. I a vegades barregem aquestes coses, dir, no, no, aquí només volem votar, però bueno, volem votar i volem manifestar doncs, el projecte que tenim per Catalunya. Escolta, això no ens ho hauria de negar ningú, és dir, i això hem de ser capaços de fer. Després, doncs bé, si això té una força decisòria, una força... que obliga o és doncs, dir aquesta és la dada, senyors, majoritàriament els ciutadans de Catalunya volen un altre encaix amb Espanya on volen sortir i a partir d'aquí ens obliga això a negociar amb les parts o vendre-ho com de dir, escolta, l'endemà doncs, de la consulta o del referèndum o de la votació del dia 9 de novembre aquí ja som un país nou. Ajudem a fer pedagogia d'aquesta exercici democràtic que reivindiquem i a fer-lo bé. I a partir d'aquí, llavors, doncs, ja veurem els passos següents que s'han de fer. Però començar a muntar coses amb una mena de previsió o d'estructura de què vols ja a partir d'un resultat que tu t'imagines i comencem a muntar estructures d'estat i tal, perquè tu comptes que el dia 9 de novembre això anirà per aquí i això tindrà un caràcter pràcticament impositiu, això és enredar la troca. Hem de ser més curosos amb el procés, amb la didàctica i la pedagogia que s'ha de fer i realment començar per dir nosaltres volem saber què pensa la ciutadania de Catalunya sobre el que vol ser Catalunya. Va, primer pas. Segon, ja ho veurem, partim, a partir dels resultats d'aquí obrirem una altra fase i això hauríem de ser així de simples.
Jo crec, no sé, jo m'ho miro d'una altra manera, és a dir, el problema, això s'ha dit moltes vegades ja, bueno, ho tornarem a dir, el problema no és el Catalunya davant d'aquests reptes que ella mateixa es va imposant, no? El problema el té Madrid. Quan dic Madrid, vull dir el govern de l'Estat. És a dir, el tancament és tancar el seu futur, perquè el meu jo el tinc clar. És a dir, jo vull marxar, punt. Però són ells que es tanquen el seu propi futur. Perquè si a mi em diuen, escolta, no cal que marxis, val? I entraríem en la versió de la tercera via. tu tindràs la teva independència, després ens ajudem, després ens fem, després fem projectes de tu a tu, que és el que reclama Catalunya en el fons. És a dir, jo vull ser un estat per després decidir amb qui m'alio. I un estat perquè estic a dins d'Europa. I per tant, totes les meves sortides han de ser a Europa. Espanya també ho és, Europa. Per tant, fes-ho més fàcil, no privis, no
som
facis...
Som Europa perquè som espanyols, eh?
Evidentment, i serem europeus perquè serem catalans. Vull dir, n'estic convençut d'això. N'estic convençut, igual que els escocesos, igual. No, Europa no es pot permetre ara trencar-se. Europa podrà fer les variacions que vulgui de les seves legislacions.
Vols dir, vols dir que quan vulguem passar de Lleida a Saragossa ens dispararan bola?
Dependrà de la capacitat que tinguem de posar, filtres.
A lo millor algú que diu és que estava amb una actitud agressiva aquest senyor. Parlava la pau.
És que jo crec que...
Els valencians ja veuràs com reaccionarien.
Estan perdent, i perdoneu que parli així perquè no sóc dels convençuts de parlar-ho així, però ells estan perdent les seves oportunitats també. Nosaltres hi jugaríem quasi segur, n'estic quasi convençut.
Home, no és el nostre caràcter, el nostre tarannà. No reconèixer que hi ha un problema és que és la cosa més obtusa que hi pot haver.
Evident,
ignorant, és ignorant. I covard, és ignorant i
covard. Fixeu-vos, el Regne Unit és una federació de reinos. De reinos. No, d'una república, no sé què. No. Una federació de reinos. Cony, i Madrid, què passa? Que els altres estan sonats o què?
Escolteu, a mi em va sorprendre una notícia que va sortir no fa gaires dies, que la iniciativa que està prenent ara el Regne Unit, doncs, de defensar la permanència d'Escòcia, que va arribar a dir, em sembla que era un ministre, que deia, escolteu, si al final es vota i vota independència, comença la negociació. Però, si les negociacions no van bé, això quedarà com estan. Això ho va dir un ministre. O sigui, que si les negociacions posteriors al referèndum, un referèndum guanyat, que ja
serà,
ja es veurà, però que si després les negociacions no hi ha, doncs aquí, com si no...
Amb això vols dir que el Regne Unit... els ministres discurs també
estan
formen part del que és el futur del govern,
estan
aprenent dels d'aquí.
Algú de vostès anirà al Mobile World Congress dilluns?
Espero que sí.
Sí?
Que ens ho has...
Sí, Joan?
Sí, m'han promès que em regalaran una entrada per anar a veure el Mike Zuckerberg.
Sí, ara que has gastat tants diners comprant WhatsApp...
Li enviaré missatges.
Hi havia la broma avui que corria pel Twitter. Sí. Però hi vaig comprar el WhatsApp per un euro només, no?
Jo també.
L'aplicació
0,99. Sí, va sortir més barat.
Sí, vas negociar millor. No, aquests dies estem preparant ara un reportatge de cara al dilluns quan comença el Mobile World Congress. I Sant Cugat també tindrà molt impacte perquè tots els hotels estan plens.
Clar.
El servei de taxis que transportarà els congressistes de Sant Cugat al centre i del centre després a Sant Cugat també tenen, diguem-ne, sí, l'agenda plena, i a més hi ha 6 empreses de Sant Cugat que hi participen. És la ciutat del Vallès amb més participació en aquest congrés, que deixarà un impacte, diuen, jo no sé mai com fan això dels impactes, però vaja, de 356 milions d'euros.
Bueno, com multipliquen el número de gent per el que paguen pels vols, restaurants i hotels, i ja està.
I tiran.
I el que es compraran de
també,
a la botiga.
Com compten les botigues? Que van a la botiga del Barça i compten? És que a mi sempre
suposo que fan una mitja de consum per persona, i com que són gent de nivell alt, doncs...
Que té un impacte econòmic extraordinari, a part doncs, de projecció internacional de la ciutat i del país, és innegable.
Sí, el que passa és que jo crec que el Mobile té una assignatura pendent que de moment l'està suspenent àmpliament. I és el fet que és un gueto. El Mobile World Congress és un gueto. Fora de la fira, fora del recinte de la fira, ningú sap que Barcelona és la capital del mòbil. Ningú. És a dir, no passa res a la ciutat en relació amb aquest congrés.
Sí, no? Jo he sentit a dir que munten en diversos llocs per aprovar nous sistemes.
Sí, però són petites cosetes, que si el de pagar el taxi amb el mòbil, que si alguna coseta de realitat augmentada, però allò que diguis, no, mira, aprofitem que tenim a tots els executius de les millors companyies de tant de telefonia com de tecnologia mòbil del món aquí durant uns dies per fer que Barcelona, cosa que Barcelona, entesa en un sentit ampli del territori, sigui la festa de la tecnologia.
Sí, sí, sí.
Doncs no s'ha fet res en aquest sentit. Yeah. I per molt que s'intenta, sembla que els propietaris del mobile amb això són molt... no volen. No es deixen realment treure fora del que és el propi congrés aquest esdeveniment. Crec que, que aquí seria una cosa en la que valdria la pena treballar, perquè dius, hi ha 6 empreses de Sant Cugat que aniran allà. Sí, va,
Déu-n'hi-do, 6 empreses.
Sí, sí, però al final és un estant, algunes més grans, alguns més petits, alguns propi, alguns compartits.
Alguns estan amb acció de la Generalitat.
Exacte. On, doncs, bueno, més o menys es poden ensenyar, però l'efecte real que té això és molt limitat. No? Estaria probablement molt millor que hi hagués...
L'efecte, vols dir de coneixement, d'impressió,
sí, aviam,
o de projecció del...
De projecció real.
Real
està molt bé estar en una fira avui ensenyant-te, però realment els resultats avui en dia de les fires físiques no són limitats. El senyor que va al congrés va escoltar el Mark Zuckerberg, no va a veure una empreseta, un startup que està a l'estand d'acció amb 50 més, no? Que tot i això és positiu, ojo, no m'entenc malament, tot això està molt bé, però si algú aconseguís agafar tots aquests senyors que venen pel congrés i abans de que vagin de restaurants i altres coses, donar-los una volta per la ciutat visitant determinades coses, i aquestes coses poden ser empreses, actes, esdeveniments...
No un partit del Barça.
Bueno, per què no?
La tecnologia mòbil en té poc, això, per dir del Barça, no?
Que no juga aquesta setmana, no. En concret, eh? Jo vaig mirar-hi, perquè si no això estarà ple de congressistes. No?
Sí, bueno, però vaja, escolta, que està bé, que es diverteixin, però ens falta aquest enllaç, no? La fira s'acaba a l'hora que s'acabi, a les 6, ostres, entre les 6 i les 10, què fem? Doncs els tenim a l'hotel.
Pensa que ells venen amb horaris normalment més racionals que els nostres, eh?
Sí, però és igual, venen aquí, per tant els hem de convertir en irracionals durant uns dies, els hem d'estressar i hem de fer que, bueno, que hi hagi prou interès a la ciutat en quant a alternatives d'empreses, actes, demostracions de tecnologia pròpia, perquè aquí tenim companyies molt interessants.
Però Joan, jo penso que els mitjans aquí juguen molt, eh? I ràdios i mitjans, i déu-n'hi-do del que s'inverteix, doncs, amb això, amb divulgació, amb explicació, directament els congressistes difícilment doncs, tenen capacitat doncs, per passar la barrera, diguem-ne, de comunicació.
Però si tu pel congrés muntes una ruta gastronòmica, la tapa i el jamoncito, segur que ho tens ple. Doncs, home, vale que és més fàcil, és més lúdic i, a més, doncs, Barcelona és molt més referent d'això que no pas de tecnologia, no? Mm-hmm. Però, escolta'm, és un punt de partida. Dic, escolta'm, anem a muntar una ruta d'algú. Anem a generar continguts d'interès fora del recinte de la fira.
Sí, tu els portaries a SD Creàpolis, per entendre'ns.
Per exemple.
Ho dic per agafar sí, per dir local, eh? No per anar a altres. No,
els portaria a SD Creàpolis...
Però... A l'Autònoma, al Parc Tecnològic del Vallès...
O a la plaça Catalunya per fer un event especial. O al Born per fer una demostració d'un sistema que fa jo que sé què. O a l'Estació de França, o al Tibidabo, o a Sant Cugat, a la plaça d'Octavià. Els mouria. Faria que aquesta concentració d'intel·ligència i de poder dintre d'aquest sector s'expandís, intentant generar una miqueta de curiositat, que aquell senyor que ha estat aquí i ha vist alguna cosa digui, ostres, potser val la pena venir d'aquí uns mesos i fer-me una ruta i visitar aquestes 5, 6, 7 empreses i veure què estan fent, no? I això avui no passa.
T'has ofert per fer de mànager de tot aquest moviment?
Nosaltres et podem ajudar, Joan, si vols. No, si tens pensades coses...
No m'he ofert perquè, primer, no sabria aquí. És el primer problema que té el Mobile World Congress. No, però...
Sí,
tampoc és el meu paper ni la meva feina, no? Però sí que ho he comentat amb gent que estan propers a l'acte, i una miqueta la inquietud és aquesta, no? Dir, ostres, no som capaços de fer que el mobile sigui un reducte a l'estil de l'Aldea Gala, dintre de Barcelona. És a dir, Barcelona no sap que hi ha el mobile.
I genera recel entre la població, també. Si hi hagués algun acte obert que permetés a la gent participar-hi, sense ser congressista, òbviament, potser aquest recel que a vegades la gent té de veure tant turista, no? de les molèsties que també genera, potser quedaria apartat, no? La gent veuria que també, doncs, ell com a ciutadà, com a català o com a barceloní, se'n pot aprofitar també una mica, no? Ja que la ciutat és l'escenari, que ja el simple fet ja implica un impacte econòmic positiu, no? Però A vegades no hi ha aquesta reticència d'ara vindran a Barcelona, no? No?
Sí, al final és, el mobile no és a Barcelona, és a la Fira de Barcelona.
Exacte.
I la resta no hi ha res. I això sí, moltes incomoditats, òbviament. Benvingudes
per 4 o 5 dies,
però si les poguéssim entendre, o les poguessin entendre els que les pateixen, doncs segurament seria molt millor.
Jo ho entenc, vull dir, i recordo molt bé quan es feia la fira de mostres, que deien, estem parlant d'uns quants anys, és que ja comencem a ser veterans.
Sí, ara m'has assustat,
jo no sé ni del que parles,
sí, la fira de mostres. La
fira de mostres, us imagino unes taules.
Era un event que a Barcelona es vivia,
si volcava.
I tant, sí. Des d'Horta fins a la Barceloneta, tant. Es vivia allò com una festa gran, sí. I és una mica el que m'estàs explicant, vull dir, va, som-hi, Joan. Som-hi.
Bueno, us deixo que haig de començar.
En tot cas, dilluns ja en parlarem d'aquestes 6 empreses. El que deia, algunes d'elles van amb acció de la Generalitat, que ha muntat un estand gran i els hi facilita poder-hi anar, perquè una empresa petita també té problemes i dificultats econòmiques per accedir-hi, però dintre d'aquests estants s'hi situen i expliquen les seves novetats.
Però van a vendre, van a intercanviar...
A donar-se a conèixer, intercanviar... Per exemple, n'hi ha una, ara la que estàvem parlant abans d'entrar a la redacció, que es dedica a temes de signatura electrònica i digital, doncs per assegurar que quan tu fas un procés o alguna mena de contracte, doncs la teva signatura tingui validesa, i al revés, no? Que tu puguis estar tranquil perquè hi hagi una persona a l'altra banda, que potser no veus, que si signa, doncs aquella signatura sigui bona, no? Un munt d'aplicacions, també, per exemple, per estalvi energètic. Hi ha una altra empresa que es dedica a tenir aplicacions per evitar que nosaltres a casa o altres indrets o empreses doncs es gasti més del que compta, i són petites cosetes, no?, però que hi ha algú que veu el negoci i entra.
I s'hi posa. Aquesta és la grandesa d'aquestes coses.
Fixa't amb la diferència que té de deixar-te un espai amb un estant gros corporatiu on hi ha 30 empresetes que tenen una poca capacitat de fer-se veure individualment, és a dir, que allà el protagonista és acció. El diferent que seria aconseguir, donat que sabem exactament qui ve i d'on ve i què fan, aconseguir reunions individualitzades d'executius de companyies que puguin tenir algun interès amb la tecnologia que estem desenvolupant aquí, per, com a mínim, que s'intercanvien unes targes i els hi puguin explicar, mira, estem desenvolupant això. Seria infinitament més productiu que estar-se en una cantonada ensenyant-se durant 3 dies. No?
Però allà ho deuen fer internament, no? M'imagino que aquí sí que hi ha... La cinta que dius tu,
ha de funcionar.
Hi ha intercanvis, sí. Hi ha contactes, hi ha això de les targetes, segur que deuen funcionar.
Sí, però si jo sóc l'executiu de la companyia X a nivell europeu i vaig a un event on sé que està l'executiu, el comparable meu, del meu millor client o del meu millor competidor, jo estaré més pendent de canviar-me targetes amb ells, sí, que no pas amb els nanos que estan a acció. Sí. Perquè és lògic, és això el que vaig a un congrés. No vaig a que em doni targetes un senyor que s'està promocionant. Per tant, aquesta part és fonamental. Ostres, però si aconseguíssim un 5% del temps d'aquesta gent per altres coses, ostres, estaríem avançant en un model de molt més valor.
Veurem, doncs, com va. En tot cas, podran veure com ha apuntat aquests reportatges d'aquestes empreses i també del món del taxi i dels hotels, que estan contents i faran l'agost.
Bueno, els d'Excel deuen estar embogits, no?
Ara tenim entrevista amb en Jordi Mussol.
Hauria de fer informació de veure de com canvien els preus d'hotels i tot això.
Sí, que això és una altra...
Que és una... llegit...
És barbaritats.
No se n'aprofiten. Això té un nom tècnic, es diu yield management, i el que fa és ajustar automàticament el preu.
Se'ls la demanda, no? Que és com quan comprem un bitllet d'avió que d'un dia per l'altre pot variar, no?
Fes una prova molt tonta. Tinc temps molt ràpid. Sí. Fes una prova molt tonta. Connecta't a qualsevol companyia aèria i demana preu per un vol d'un lloc a un altre un dia. No tanquis el navegador. Vés-te a una altra web i torna a la web d'aquella companyia. Demana el mateix vol. Sí. Automàticament és més car. Sí. Torna-ho a fer i ha tornat a pujar.
Sí.
Apaga el navegador. O sigui, tanca el navegador i torna a començar el procés. El preu torna a l'inici. És a dir, el sistema detecta que estàs buscant preus. Quan has tornat vol dir que no n'has trobat un millor, per tant te l'empitjoro. Però funciona així.
Jo no sabia la mecànica i tal, però sí que ho he comprovat.
Ha estat molt bé aquest truc per estalviar uns quants euros.
Sí, però quan has donat dues voltes i te l'ha pujat, apaga el navegador i torna a començar.
per canviar la IP, suposo, que deu ser el que deu detectar. Sí, bueno, no? Deu detectar que arribes amb el mateix...
Sí, detecta que estàs amb
aquella... D'allò i t'estàs esperant, no?
Fora. Per... Això seria una part molt bàsica, no? Però dius, bon,
ho hem de deixar aquí. Jordi Mulgó, Joan Alsina i Josep Maria Balcells, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Gràcies. Bon dia. Oh,